Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions. Bon dia, bon diumenge, molt bon diumenge. Avui us parlarem de l'Església Anglicana. De fet, us parlarem de l'onzena assemblea del Consell Mundial d'Esglésies que s'ha celebrat recentment i, en aquest cas, el nostre convidat és en Daniel Caravaca. Ell és delegat diocesà d'ecumenisme de l'AIRE, l'Església Espanyola Reformada Episcopal. Ell avui és el nostre convidat perquè va participar-hi en aquesta assemblea del Consell Mundial d'Esglésies. Avui també és primer diumenge de mes i, per tant, tornarem a connectar amb Roma, amb en Fernando Cordero, des de Roma per conèixer totes les novetats, les últimes notícies sobre el Papa Francesc, entre d'altres. I, com sempre, a la recta final del Paraules de Vida arribarà el nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Daniel, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Hola, bon dia.
Ho hem dit a la nostra portada, en Daniel és el delegat diocesà d'ecumenisme de l'IRE. L'IRE és la Iglesia Espanyola Reformada Episcopal. De fet, ell també és prevere a la parròquia de Sant Andrés, a Saragossa, i amb ell avui volem reflexionar sobre la seva participació recentment a la 11a Assemblea del Consell Mundial d'Esglésies. Daniel, primer de tot, per situar l'audiència, què és aquesta Assemblea del Consell Mundial d'Esglésies?
Doncs l'Assemblea General del Consell Mundial d'Esglésies es realitza generalment cada 8 anys i és la que pren les decisions definitives que va generant, diguem-ne, l'activitat del Consell Mundial dels altres organismes que el componen.
Una assemblea, en aquest cas, que s'ha fet a nivell mundial, com diu en Daniel, i en la qual hi han hagut diversos missatges. Daniel, anem a repassar-los. Sobretot, una de les crides que es fa des de l'assemblea d'aquest Consell, des d'aquest Consell Mundial d'Esglésies, és una crida a la pau, tenint en compte el context internacional que tenim actualment, oi?
Exactament, perquè principalment, com és una organització global, parla de una mica tots els conflictes que es poden trobar, diguem-ne, a tot el planeta. A vegades sempre es fa més referència potser a uns que a altres, però dins d'aquesta forma d'englobar tot, una mica parlen de tots.
Una assemblea que, com diem, ha parlat de la pau, ha reflexionat sobre la pau. S'ha fet una crida, de fet, també als governs perquè apostin, en aquest cas, per l'aposta clau per la pau, no? És a dir, que hi hagi, per exemple, també a través de les religions, aquest diàleg interreligiós, però que es treballi i es fomenti la pau en el dia a dia, oi?
Sí, exactament. Sobretot perquè el punt de vista del Consell Mundial d'Esglésies una mica és intentar ser sempre un lloc de diàleg, en lloc d'imposar fractures o expulsar membres. Doncs l'objectiu és que tothom, dins del cristianisme, es reuneixi i intenti dialogar.
I això és aquesta és la crida, no?, que s'ha fet des de l'Assemblea i que s'aposta per això i que es treballi, no? No sé si dir una exigència, però sí que és una petició que es fa molt clara, no?, als governs i a tothom.
Exactament. I en aquest cas, un dels elements, diguem-ne, per demostrar això és que hi havia delegats o esglésies membres que demanaven l'expulsió de l'Església Ortodoxa Russa i el Consell Mundial es nega a expulsar cap església perquè diu que això no impossibilitaria, diguem-ne, el diàleg dintre del que són les esglésies cristianes del món.
En aquest cas, Daniel, hem de dir que tu ets o pertanys a l'Església Anglicana, oi?
Sí, l'Església Espanyola Reformada Episcopal pertany a la Comunió Anglicana Mundial, diguem-ne. La representant a Espanya és l'Església Espanyola Reformada Episcopal. IER, és com les sigles.
Que de fet, no sé si a vegades hi ha com confusió, no? Perquè a vegades també directament se us denomina protestants.
Sí, a vegades ja, diguem-ne, a Espanya, per temes històrics, tot el que no sigui l'Església Catòlica Romana sol dir-se protestant. Aleshores, nosaltres realment no som protestants perquè som anglicans, però bueno, per aquestes coses de la vida, doncs, si et diuen protestant, doncs, tampoc dius que no massa fortament. Potser ho intentes explicar i ja està. Perquè nosaltres som més aviat catòlics reformats. Però bé, pel tema de vocabulari religiós, que el nostre context està molt dominat per una església, per una confessió, quan ens diuen protestants, doncs normalment diem no ho som, però bueno, podem continuar parlant i no passa res.
Que diguéssim que no us sentiu ofesos, no, en aquest cas?
No, ofesos no. Va bé especificar exactament el que és cadascú, però no passa res. Si ens diuen catòlics o si ens diuen protestants, a nosaltres no tenim cap problema, perquè una mica som tot.
Era interessant fer aquesta apreciació també pels oients del Paraules de Vida, perquè tinguessin clar en aquest cas que parlàvem amb en Daniel i que, com dèiem, doncs pertany a l'Església Anglicana. Tornem, Daniel, a l'Assemblea, en aquesta Assemblea Mundial del Consell Mundial d'Esglésies. Es feia aquesta crida a la pau i sobretot també s'analitzava com queda el context actual mundial en el que els més perjudicats d'aquestes guerres, d'aquests conflictes armats, són sempre els col·lectius més vulnerables, no? Com poden ser els nens, la gent gran, també les dones, no? I això també és un dels missatges que s'han llegit, no?, en el resum d'aquesta assemblea.
Sí, sobretot que la població civil és la que acaba apagant tots els conflictes que sempre es troben. Sempre generalment és el dèbil, però clar, normalment és la població civil qui més, perquè és la més dèbil, clar. I clar, és un tema que s'ha de reflexionar sempre.
Un altre, Daniel, dels aspectes destacats d'aquesta assemblea ha estat el tema del canvi climàtic, els efectes del canvi climàtic, i en aquest cas des de l'assemblea es parla directament d'aquesta justícia climàtica que necessitem. Parlem d'això, explica'ns una mica quines són les conclusions a les que s'ha arribat des del Consell Mundial d'Esglésies.
Principalment és prendre una mica, considerar que és a països més aviat pobres del que es diu el sud global els que estan patint més conseqüències de canvis climàtics i que això està provocant problemes bastant greus. A vegades d'aquí a Europa doncs, tampoc ens adonem massa perquè aquí tenim petites variacions però no grans efectes. Però clar, sí que hi ha zones que estan patint unes sequeres bastant brutals o zones que estan patint problemes de diferències de temperatures que estan acabant amb els cultius. Doncs tot això és un problema molt greu i que s'ha de prendre consciència que s'ha d'intentar almenys fer el màxim possible perquè tot el tema ecològic sigui pres de forma seriosa. Més que res també perquè per tradició a vegades aquestes coses dins de les esglésies cristianes semblava una cosa molt allunyada i que la gent no valorava massa, no? Era més centrada en temes ètics, morals, moltes vegades, i aquí doncs es vol incidir molt en aquest tema, sobretot en les conseqüències que té per la vida de la gent i en general per tota la creació, com a cristians, tenir l'encàrrec de Déu de conservar-la.
Suposo que més a nivell de l'Església Catòlica ha estat el Papa Francesc, no? Qui sí que ha llançat aquest missatge i sí que ha arribat a tot arreu, no? D'aquesta cura per la natura, no?
Sí, diguem-ne que l'Església Catòlica Romana ha estat més aviat a partir del Papa Francesc, mentre que potser en altres contextos ja havien començat bastant abans, sobretot el patriarca ecumènic de Constantinople és una persona que porta molts anys parlant del tema, o a la pròpia comunió anglicana és un tema que ja té una sectorial de ja fa 40 anys i aquestes coses doncs, van de mica en mica fins a més importants i clar, segons el context, aquí potser fa 40 anys aquest tema no importava massa. Ara ja sí, no? Diguem-ne que cada espai o cada moment és diferent i cada context té les seves velocitats. Per tant, doncs nosaltres ens alegrem molt d'aquestes iniciatives que s'està prenent per part de l'Església Catòlica Romana, també.
Daniel, et volia preguntar també, les comunitats de les esglésies anglicanes tenen presència o visibilitat a Catalunya i a Espanya? O creieu
sí,
que té...
Sí, a Catalunya hem de prendre en compte que les esglésies anglicanes a la península ibèrica doncs, hi ha unes esglésies més aviat d'anglesos que depenen del bisbat d'Europa, que aquestes són les esglésies. A Barcelona hi ha una de tota la vida, que es diu Sant George, que té més de 100 anys, i després hi ha les esglésies més locals. A Catalunya tenim l'església a Barcelona, tenim una església a Reus i tenim una església a Sabadell. La de Sabadell és molt antiga, té 130 anys, que aquestes sempre han fet els oficis, diguem-ne, en llengua local, en català, en castellà. Aleshores, diguem-ne que aquestes esglésies amb dos bisbes diferents, perquè la Llera, el bisbe està a Madrid, que és la catedral, i després la diòcesi d'Europa, que té això, una església a Barcelona i alguna capellania petita a la Costa Brava, a la Costa Daurada, conviuen, passa que són esglésies molt diferents perquè una és completament anglesa i les altres pertanyen a la comunió anglicana, però són independents, no tenen relació, diguem-ne, jeràrquica amb Anglaterra.
Daniel, i per acabar, també m'agradaria destacar un fet curiós de dades que vosaltres proporcionàveu directament de la composició de l'Assemblea d'aquest Consell Mundial d'Esglésies. El 41% han estat dones, la presència de dones, i el 59% d'homes. Aquí gairebé ja, com que s'aconsegueix aquesta igualtat plena d'home i dona, no?
Sí, s'està avançant molt, sobretot perquè moltes esglésies ja accepten el ministeri femení. En alguns casos són més aviat persones que poden arribar a diaca, altres ja poden arribar a prevere o a bisbe. Aleshores, clar, això va augmentant el nombre de delegats i després hi ha algunes esglésies que potser no accepten, però sí que en els delegats laics són molt importants les dones i, per tant, cada vegada més dins d'aquest món va predominant més l'interès d'arribar a una igualtat.
Doncs avui al Paraules de Vida ens ha acompanyat en Daniel Caravaca. Ell és el delegat diocesà d'Ecumenisme de l'IRE, de la Iglesia Espanyola Reformada Episcopal, és a dir, de l'Església Anglicana. És prevere també de la parròquia de Sant Andrés a Saragossa i, Daniel, amb arrels catalanes, no? Perquè parles en català.
Sí, a veure, jo sóc de Mataró i fins fa 2 anys vivia a Mataró i sempre he viscut allà. Sempre el meu ministeri estava a Barcelona, a Sabadell, perquè a Mataró no tenia congregació, i ara per temes laborals estic visquent a Saragossa de fa un parell d'anys.
Doncs Daniel, ha estat un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida.
Gràcies a vosaltres.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Fernando, bon dia, bon diumenge.
Bon segon diumenge d'Advent, Emili.
De fet, Fernando, l'Advent ens va preparant el cor per Nadal i la plaça de Sant Pere també va lluint alguns objectes nadalencs, oi? Com veiem?
Ahir, dissabte 3 de desembre, s'ha inaugurat el naixement de la plaça de Sant Pere. Aquest any les figures provenen de Sutri, a Itàlia. Estan realitzades íntegrament en fusta.
De fet, Fernando, novament segur que has de seleccionar informacions perquè el Papa no ha parat tampoc el mes de novembre. Oi?
Hem de seleccionar Emília, efectivament, però no podem passar per alt la primera visita estrictament privada del Sant Pare a la seva família en els gairebé 10 anys de pontificat per celebrar els 90 anys de la seva cosina, Carla Rabassana, al poble de Porta Comaro, a Asti, regió del Piemont.
El 10 de novembre, el papa va rebre el jesuïta nord-americà i abanderat de la causa gai James Martin.
El pare Martin compartia a les seves xarxes socials un missatge de gratitud que deia: «Estic profundament agraït per haver-me reunit amb el Sant Pare al Palau Apostòlic aquest matí. He compartit amb el poble francès les alegries i les esperances, les penes i les angoixes dels catòlics LGTBQ. Va ser una trobada càlida, inspiradora i encoratjadora, esquitxada de rialles que mai oblidaré».
Fernando, si no m'equivoco, has rebut també ressons ben interessants de la trobada del Dicasteri per la comunicació de la Santa Seu.
Així és, sobretot de la trobada en el Papa, que va fer al·lusió a un assumpte neuràlgic per als comunicadors, la comunicació dels valors. Hem de comunicar amb els nostres valors. Va enfatitzar: «Això no vol dir que hagin de resar la novena un sant cada dia. Els valors cristians, els valors que hi ha al darrere, els valors que ens ensenyen a avançar». Es referia als comunicadors i als periodistes com a persones que se la juguen pels valors humans, i va posar com a exemple a l'esmentat pare James Martin, consultor del Dicasteri per a la Comunicació, recomanant el seu llibre Learning to Pray, Aprendre a Resar.
El papa Francesc, a més, va rebre el 24 de novembre al Vaticà els membres de la Comissió Teològica Internacional, a qui ha volgut mostrar tres directrius, en aquest cas, per caminar en aquest ardu moment històric. D'aquestes, la primera, i en què s'ha aturat més, ha estat gairebé una advertència: no aturar-se en la tradició del «sempre s'ha fet així», però també s'ha reunit amb els superiors generals de les congregacions religioses del món sencer.
Sí, Emili, aquesta trobada en el Superior General es va dur a terme durant 2 hores a l'aula nova del Sínode el dissabte 26 de novembre. Francesc no va llegir el seu discurs, sinó que va convidar els superiors que li formulassin preguntes que ell va anar responent. Novament, el Sant Pare els va convidar a exercir un lideratge en clau sinodal.
De fet, des del Paraules de Vida sempre estem i estarem molt pendents d'aquest camí sinodal de tota l'Església, ara que ens trobem en aquesta fase continental. Alguna notícia de darrera hora, Fernando?
La Secretaria General del Sínode va convocar per als dies 28 i 29 de novembre una reunió en què participen els presidents de les conferències continentals de bisbes i els coordinadors dels equips de la fase continental del Sínode. El punt àlgid de la reunió pot ser considerat la trobada en el papa francès que ha tingut lloc la tarda del 28 de novembre passat, que s'ha prolongat per 2 hores.
Fernando, i ja per acabar, crec que ens acomiadem fins l'any que ve, fins al 2023, amb un balanç d'un dels assistents a aquesta reunió de la fase continental amb el papa, així que fins l'any que ve.
Sí, Emili, bon Advent i bon Nadal. En el balanç que fa Monsenyor Miguel Cabrejos, president del CELAM, ens acomiadem. Us escoltem.
Hemos estado esta tarde con el Santo Padre y realmente ha sido una experiencia maravillosa, extraordinaria. ¿Pero por qué? Primero, porque él nos ha hablado de una forma muy espontánea, muy cercana, y también porque los obispos, los miembros, los presidentes de los continentes para la cuestión del sínodo y los demás obispos y laicos que participan, pues también han hablado con toda libertad y cercanía, confianza. Un diálogo prácticamente de un padre con sus hijos o de sus hijos con su padre. Creo que eso es importante. Una frase que a mí me ha llegado mucho y creo que a todos. Él empleó una frase de San Basilio, refiriéndose al Espíritu Santo, y dice: Él es la armonía, el Espíritu Santo es la armonía. Y necesitamos del Espíritu de Dios en todo este camino de la sinodalidad.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
I abans de marxar, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Anem a presentar 3 notícies que ens arriben del Vaticà i que ens poden sorprendre una mica si no s'expliquen prou bé. La primera és la intervenció que el papa Francesc ha fet a Càritas Internacional la setmana passada. Tothom podria pensar que es tracta d'un problema financer o de malversació dels fons, és a dir, d'embutxacar-se els donatius, o bé d'abusos sexuals. Doncs no. Simplement és per una qüestió de gestió del personal i per millorar l'organització humana, el que avui en diem els recursos humans, i no pas pels recursos econòmics. I tampoc és fruit d'una decisió impulsiva, sinó que s'ha fet després d'una bona auditoria independent realitzada per un bon grup d'experts psicòlegs a tot el personal de la institució, amb la voluntat de veure on són els seus punts més febles. Aquest canvi implica que han quedat cessats tots els actuals càrrecs directius i temporalment s'ha designat a l'enginyer i expert en voluntariat i cooperació humanitària, Pierfrancesco Pinelli, com a comissari extraordinari, juntament amb l'economista i cooperant espanyola Maria Amparo Alonso Escobar, fins ara directora d'incidències de Càritas Internacional, i el jesuïta portuguès Manuel Morujao per l'acompanyament personal i espiritual del nou equip. Amb aquest canvi, no es pretén pas que s'aturin les activitats ni el funcionament d'aquest organisme ni dels seus organismes vinculats al servei de la caritat i la solidaritat arreu del món, sinó que serviran per reforçar encara més aquest bon servei. La segona notícia, que també ha sorprès, és que aquesta setmana el Papa Francesc ha nomenat un nou responsable de l'economia del Vaticà, després de la renúncia al càrrec del jesuïta espanyol Juan Antonio Guerrero, natural de Mérida. Després de només 3 anys, ara s'ha designat a un altre espanyol, a Maximino Caballero Ledo, que és qui fins ara exercia com a secretari d'aquest organisme que gestiona tota l'activitat econòmica de la Santa Seu. Així, ara serà un laic el qui assumirà la direcció d'un important organisme eclesial. Un laic, també extremeny, casat i amb 2 fills. El que passa és que la raó no ha estat pas per malversació o per corrupció, com se sol pensar, sinó per motius de salut, per poder-se recuperar lentament d'una operació quirúrgica i del tractament mèdic posterior sense haver de suportar la pressió d'una activitat professional tan frenètica i de tanta responsabilitat. Per això, el Papa ha agraït molt la gestió i la dedicació realitzada pel jesuïta espanyol, perquè ha aconseguit posar en ordre el Departament d'Economia amb un treball dur i exigent que ha donat molts fruits. El jesuïta espanyol, en una carta adreçada als seus companys, reconeix que hem ajudat a fixar regles més clares en qüestions econòmiques i financeres en la Santa Seu, però encara hi ha moltes coses per fer, com la centralització d'inversions, una major regulació i simplificació dels processos de contractació per fer-los més transparents i àgils, la posada en marxa de la Direcció de Recursos Humans, que és un nou repte per a millorar les condicions i el clima de treball a la Santa Seu, i la planificació d'un major ús dels procediments informatitzats. I acaba aconsellant-nos de treballar amb humilitat i esperit de servei i col·laboració amb les altres institucions de la Cúria. Diu, l'economia ha de ser sempre servidora, mai la mestressa, i més encara en una institució com la Santa Seu. La tercera notícia és el nomenament de 2 dones més en càrrecs importants del Vaticà. Es tracta de Raffaella Giuliani, que ara serà la secretària de la Pontifícia Comissió d'Arqueologia Sagrada, i d'Antonella Schiaccarone Alibrandi, que serà la subsecretària del Dicasteri de la Cultura i l'Educació. La primera és una dona romana, casada i autora de nombrosos textos sobre les catacumbes, i la segona és vicària prorectora de la Universitat Catòlica del Sagrat Cor i professora de Dret Econòmic a la Facultat de Ciències Bancàries, Financeres i d'Assegurances de la Universitat Catòlica de Milà. I entre molts altres càrrecs, també és presidenta de l'Associació de Professors de Dret Econòmic. Per tant, com veieu, la incorporació de laics i, sobretot, de dones, podem dir que ja és una pràctica imparable al Vaticà. Llàstima que en altres llocs, com dèiem diumenge passat, referint-nos a la secretaria de la Conferència Episcopal Espanyola, encara no sigui possible. Caldria, doncs, que en moltes altres realitats d'Església ens poséssim les piles ben aviat. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui celebrem el segon diumenge del temps d'Advent. L'Advent és un camí que ens prepara per acollir Crist en la celebració del Nadal. Una de les imatges i objectes que conviuen amb nosaltres aquests dies és la corona d'Advent, composta de quatre ciris o espelmes decorats, que es van encenent segons avancen els quatre diumenges fins a Nadal. L'Advent arriba embolcallat de color morat, el color de l'esperança i preparació. La virtut pròpia d'aquest temps litúrgic és l'esperança, que queda ben expressada en la segona carta de Sant Pere, que diu: «Però nosaltres, tal com ell ens ha promès, esperem un cel nou i una terra nova on regnarà la justícia». Sí, l'esperança cristiana sobrepassa les esperances humanes d'aquí i ara, ja que té com a fita la vida eterna amb Déu, però també és un impuls que pot millorar el món present. Això ens ho recorda el Concili Vaticà II en la Constitució Pastoral Gaudium et Spes. Inspirant-se en l'esperit d'aquest document conciliar, el Papa Francesc ha anunciat aquest any que el proper jubileu, l'any 2025, estarà centrat en la virtut de l'esperança. L'esperança cristiana es fonamenta en la certesa que Crist ha vençut el pecat i la mort i que nosaltres, units a ell, també els vencerem. Aquesta esperança es fa vida gràcies al do de l'Esperit Sant que rep l'Església. L'Esperit Sant és com el vent que bufa i ens mou. El Papa diu que som com una nau empesa per aquest vent i que l'esperança és com la vela, ens ajuda a anar endavant, recull el vent i empeny la nau. Sant Ignasi d'Antioquia, bisbe d'aquesta ciutat de l'Àsia Menor, ens va deixar un valuós testimoni d'esperança amb les seves cartes escrites en el camí cap a Roma, on va ser martiritzat cap a l'any 110. Dirigint-se a la comunitat de Roma i tement que intervinguessin per alliberar-lo de morir per Crist, Sant Ignasi d'Antioquia els va dir: «No trauré cap profit dels plaers del món ni dels regnes d'aquest segle. M'estimo més morir en Crist que regnar sobre els límits de la terra. Estimo aquell que morí per nosaltres, aquell que ressuscità per nosaltres, i me n'aniré d'aquí molt aviat. Perdoneu-me, germans. No impediu de començar a viure. No us entesteu en la meva mort. No lliureu al món al qui anhela només ser de Déu. No mireu d'enganyar-me amb coses terrenals. Permeteu-me contemplar la llum pura. Quan hi hagi arribat, seré home veritable». Paraules precioses. Benvolguts germans i germanes, que ens acompanyi l'esperança cristiana en tot aquest temps de gràcia que vivim durant aquest temps d'Advent. Oferim al món l'esperança, un anhel enmig de les adversitats d'aquest temps convuls que vivim. Uns moments especialment complicats per a alguns germans i germanes nostres. Sentim i contemplem la llum que ens reconforta i deixem que ens ressonin al cor les paraules de Sant Pau: «Qui ens separarà de l'amor de Crist? Ningú ni res podrà separar-nos d'ell». Germans i germanes, que Santa Maria, Mare de l'Esperança, intercedeixi per tots nosaltres.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.